És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Nova cita, com tots els dilluns a la tarda, amb les coses de Palamós, els fets històrics i les llegendes que ens explica cada setmana en Gabriel Martín. Què tal, Gabi? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Jo quan era petit, saps amb què m'espantaven molt els meus pares? Que vindrà el gegant.
Sí,
i se t'endurà.
Sí, bueno, forma part del llegendari català i també del llegendari palamosí. En tenim molta presència a la comarca, per tant, sí, bueno, és un personatge mític que a vegades se li ha donat una aura de bo i a vegades de dolent, segons moltes vegades el dibuix i la caricatura com es presenta a moltes d'aquestes llegendes.
Sí, com sigui, sí que és un element molt present, no?, en el llegendari popular.
Sí, en el llegendari popular català és fonamental, no? Bueno, entendre que, de fet, el gegant és aquest ésser d'aparença humana, complexió desmesurada, no?, que sempre s'associa a certs indrecs on hi ha roques grans, on hi ha ruïnes. Era una manera d'explicar, doncs, el que no podien explicar, no? El fet de la gent fins i tot del segle XV, doncs, el fet de que hi hagués unes ruïnes romanes, no tenien la visió històrica, no sabien qui havia fet allò, unes grans pedres, qui havia mogut aquelles grans pedres, no entenien molt bé com els elements meteorològics eren capaços d'esculpir el paisatge. Per tant, el gegant es va convertir en una excusa, o un pretext per poder explicar tots aquests elements.
Mm-hmm. Per tant, fins i tot aquestes llegendes al voltant dels gegants ens explicarien el perquè de moltes de les formes dels accidents geogràfics que tenim a les nostres contrades.
Sí, hi ha nombroses llegendes que associen no només Palamós, sinó tota la costa empordanesa gairebé amb Rotllà, el gegant Rotllà. De fet, va ser un gegant molt popular i que trobem en diferents poblacions de diferents llocs de Catalunya, protagonitzant moltes llegendes. Aquí la més coneguda és que sembla ser que aquest gegant vivia en el castell de Cabrenys. I allà mantenia un idili amb una noieta que es deia Angèlica. Noi, però aquesta Angèlica amb el temps va conèixer un moro que era molt guapo i, escolta, que es deia Amador, i vam creure que seria convenient fugir per viure el seu idili. I ella va fugir amb el moro, deixant Rotllà enrere. Va dir, jo no vull estar més amb el gegant, si no me'n vaig amb aquest noi tan guapo, terres avall.
Suposo que en Rotllà no s'ho va agafar gaire bé, això.
Gens bé. En Rotllà va agafar el seu coltell, perquè ens entenguem, aquesta eina era una mena d'espasa ampla, aquesta eina que tenen els carnissers per esmicolar l'os, per tallar l'os. Sí, exacte, Doncs es veu que el portava penjat al coll, va agafar el seu coltell i, perseguint la galera en què es van embarcar aquests dos personatges, doncs va començar a córrer costa avall de l'Empordà. I per allà on passava, tot enfurismat, anava donant cops a les pedres. Sense anar més lluny, en el Cap Norfeu, enrotllava, donava uns cops a les pedres i va formar unes pedres, avui que tenen unes formes particulars, que se'n diuen les roques d'enrotllà. A Cadaqués, d'un cop que va donar a la costa, va fer saltar un tros de pedra gran i va formar un petit illot que es diu Escucurucuc. I a l'Estartit tenim les medes, les famoses medes, que també són originàries de l'enfado d'aquest senyor d'en Rotllà.
Em diràs que les formigues també.
Sí, senyor. Quan va arribar a Palamós, doncs també va donar un cop de coltell a aquest tros de costa i va fer saltar roques en l'aire que van caure a l'aigua i van formar les formigues, no? I veiem com tots aquests accidents geogràfics són atribuïts a ell. També hi havia, sembla ser que quan va passar per Sa Punta, ell va recolzar la mà a lo que és la pedra del gegant d'avui en dia, després ho acabarem d'ampliar, i allà hi va deixar la mà, i també hi havia la mà d'enrotllar. Tot i aquesta massa ha desaparegut avui en dia, ja explicarem per què.
Mm-hmm. Parlant d'accidents geogràfics rellevants de la nostra comarca, hi ha el massís del Montgrí, com s'ha acostumat ja a veure com el famós bisbe estirat, no? Amb el seu anell, que és el castell, al damunt, però aquí també hi entra la llegenda dels gegants, no?
El bisbe estirat, quan va arribar la religió catòlica, diguem, van dir, escolta, això ha de ser un bisbe. Però la gent antigament hi veia la figura d'un gegant. Deien que les muntanyes del Montgrí era un gegant estirat. Per què? Perquè allò, aquella muntanya, era un mausoleu de gegants, eh? Almenys això expliquen les llegendes. Es veu que tot estava foradat per dins, hi havia passadissos i coves, eh? I s'explica que en aquella època els gegants vivien en harmonia amb l'home, eh? Però a mesura que l'home va anar ocupant la plana i va anar agafant totes les terres, va haver-hi una certa disputa que va anar relegant els gegants cada cop més a prop de la muntanya, fins que els gegants van decidir no conviure amb l'home i es van dedicar, bueno, van fugir i van viure a l'interior d'aquests passadissos i aquest món secret subterrani que hi ha al Montgrí, fins a tal punt que allà s'hi van enterrar i tot. I es diu, o les llegendes expliquen, que tota la muntanya està absolutament foradada i que en el seu interior hi ha el sepulcre dels gegants de la contrada, i que la imatge que veiem des del Pedró de Pals, aquesta característica, doncs no és la d'un bisbe, sinó d'un gegant estirat, no? Com si realment estigués jacent a la seva tomba.
Un gegant amb mitra, en qualsevol cas, eh? Per això, sí, perquè el tema de la mitra és bastant evident, eh?
Sí, bueno, són interpretacions, tot això.
Molt bé. Les llegendes de gegants tenen moltes vegades escenari aquí a Palamós, eh?
Sí, a Palamós, moltes vegades hem dit això, és una ciutat gegantera, òbviament, però també ho és des del punt de vista de llegendes de gegants. Ens trobem que ja les cròniques d'un historiador del segle XVII, Jeroni del Real, tot i que era molt fantasiós i molt poc ortodoxa, vull dir, hi ha una part d'invenció, com en moltes llegendes, doncs ell parla de que hi havia un gran gegant que atemoria tota la contrada, que era el gegant Gerió, el famós gegant que vivia a Girona. Va ser el fundador de Girona, fins i tot perquè veiem la poca heterodòxia que té, ortodòxia que té aquest personatge, és que ell posa fins i tot unes dates, vull dir, parla que va ser el vuitè rei d'Espanya, i que justament aquests fets van ocórrer el 2200 després de la creació del món, vull dir, perquè vegis. I després ell especifica, bueno, perquè la gent no es confongui, diré que és el 554 després del diluvi, Per tant, perquè la gent no es confongui, també apuntaré que és el 1801 abans de Crist. Vull dir, les dates que dona ell, fantasioses, vull dir, i poc rigoroses, no? Però perquè veiem una mica com va aquesta llegenda. Bueno, el cas és que aquest senyor, el Gerió, aquest gegant poderós, doncs, bueno, va conquerir Girona, Colllibre, i en aquella època hi havia celtes en aquestes contrades, doncs aquests celtes, atemorits, van fugir i es van refugiar a una fortalesa que hi havia a Palamós. En aquells temps hi havia una fortalesa llegendària aquí a Palamós que va atraure tota aquesta gent que fugia del gegant.
La fortalesa estava en el que després seria Palamós.
Exacte, en el que després seria Palamós, o bueno, en el llegendari Palamós, que en aquell temps s'anomenava Paleòpolin.
Paleòpolin.
Sí, trobem fins i tot reminiscències en Paleòpolis, que també fa referència al lloc on vivia Santa Sotera, que també era una santa que es relaciona amb Palamós. Però d'això ja en parlem un altre dia, de sants i santes. El fet és que en aquesta fortalesa de Palamós sembla que esperaven reforços de gent vinguda de mar per lluitar contra Gerió. I Gerió va arribar aquí, va arribar a les portes de Palamós per lluitar amb aquesta gent. No sabem exactament com va acabar l'assumpte. Sabem que la tirania de Gerió va durar 30 anys, però Jeroni del Real, en aquestes cròniques fantasioses, no ens acaba d'explicar com acaba tota aquesta història. No?
Mm-hmm. Abans, quan parlaves del gegant Rutllà, esmentaves així de passada la pedra del gegant de Palamós, a la punta del Molí. Entrem-hi una miqueta més.
Entrem-hi de ple, perquè és poder l'element geganter llegendari més important que tenim a la contrada i que més relaciona Palamós amb el món del gegant. S'apunta, tothom ho coneix, hi ha una pedra sobre una altra, que és una pedra així tipus arrodonida, que té una forma antropomorfa, que bé, sempre ha estat allà i sempre se l'ha conegut com la pedra del gegant o el puny del gegant, etcètera, etcètera. I tot això ve d'una llegenda que parla de que hi havia un gegant que vivia a Castell, a les ruïnes de Castell, i una donzella que vivia on actualment hi ha el Collet. Aquesta donzella era romana, i bé, els seus pares es veu que li van dir, sobretot, no t'acostis allà, que hi ha aquell gegant, però ella no va fer cas, com passa amb les noietes rebels, s'hi va acostar i sembla que un bon dia va començar a entablar una conversa amb el gegant i anar xerrant es van enamorar. I van començar a tenir un idili, el gegant, i la noieta romana. Fixem-nos com són dos elements importants, perquè un poder representaria el món ibèric i l'altre representaria Roma. Per tant, podria ser un símbol d'aquesta simbiosi que va passar aquí a les Terres de l'Empordà, de com els indiquetes doncs, es van acabar fonent o fusionant amb els vinguts romans. Doncs bé, els pares d'aquesta noia, que eren els amos de la vila romana del Collet, doncs no els hi feia massa gràcia aquesta relació i van decidir doncs, que agafarien la noia i la posarien en una galera i la portarien amb un parent que vivia en una ciutat romana propera. I bé, la van embarcar i el gegant se'n va enterar i enfadat va anar corrent per evitar doncs, la fugida de la seva estimada. Quan la galera passava justament per davant de sa punta, doncs el gegant sembla ser que es va quedar dret amb una d'aquelles pedres que hi havia i va començar a agafar rocs i a tirar-les per anar a intentar tombar els mariners o el timoners que portaven aquella embarcació. I van anar tirant pedres, no sabem si amb una fona o amb la mà, i per anar tombant, mica en mica anava derribant els mariners que queien a l'aigua, fins que va tombar el timoner, el barco va perdre el seu rumb, i va quedar allà encallat i es va enfonsar, i diuen que el barco va quedar petrificat. En veure ell que havia comès aquest error i havia enfonsat el vaixell on anava la seva estimada, doncs ell es va abocar per intentar salvar-la, però sembla ser que en aquelles pedres hi havia una mica de... estaven molles i una mica d'algues, va relliscar i va caure també allà mateix, morint a l'acte, i també quedant petrificat. I explica la llegenda que aquest amor entre tots dos doncs, va quedar petrificat amb la roca de sa galera, que tenim just davant de les roques del gegant, i el gegant va quedar petrificat o personalitzat no?, amb aquesta mena de roques que hi ha allà, que tenen aquesta forma antropomorfa i que la gent ja ha volgut veure la figura d'un gegant. No? Mm-hmm. Aquest petit monument petri, ja havíem parlat fins i tot en un altre programa, que és molt més profund que tot això, ja, de fet, ja va ser un lloc de culte ancestral, i segurament devia ser una pedra basculant, que ja en vam parlar, per tant, aquesta llegenda està lligada sempre amb llocs sagrats, diguem-ne, perquè de fet la llegenda explicava que els dies de tramuntana el gegant agitava el puny, però si ens hi fixem, la pedra que hi ha allà ara és una pedra molt fixa, molt clavada, vull dir que no es mou els dies de tramuntana. Per tant, com és que la llegenda ens està explicant que els dies de tramuntana allà el gegant agitava el puny? Doncs bé, aquesta explicació la trobaríem, diguem, amb un article que apareix en una publicació antiga d'aquí a Palamós, que d'un personatge que ens parla una descripció de la punta de la zona de sa punta. I ens explica que, mitjans del segle XIX, uns brètols van pujar a la pedra del gegant i van tirar una pedra que hi havia allà al mar. És a dir, compte, llavors hi havia dues pedres al damunt de la pedra del gegant. Hi havia la pedra que avui en dia seria el cap i segurament van tirar el que nosaltres coneixem, o el que devia ser el puny del gegant, que devia ser una pedra basculant, devia ser una pedra més petita, arrodonida, que amb el vent devia moure's lleugerament. I sabem doncs, que aquests brètols van tirar una de les dues pedres, van intentar amb l'altra, però no van poder, però van tirar una de les dues pedres que hi havia antigament a la roca del gegant i que segurament devia donar-li un aspecte molt més antropomorf. No? I d'aquí ve l'explicació aquesta, no? Doncs, totes aquestes llegendes que relacionen amb aquesta pedra.
En aquesta litolatria, és a dir, en aquest interès per la simbologia derivada de les pedres, doncs hi tenen un paper fonamental, com deies, les pedres basculants, no?
Sí. Les pedres basculants, que de fet ja tenim altres exemples aquí a la comarca i que relacionen perfectament amb la de Palamós. Pensa que arreu les pedres basculants sempre s'han relacionat amb gegants, sempre. O bé perquè el gegant era el que tenia la força suficient per pujar o enfilar aquella pedra allà al damunt, o bé perquè molts ja han volgut veure el fet que hi hagi una pedra damunt de l'altra, un cap, saps? Per tant, sempre li han volgut donar una forma antropomorfa. I com que en aquell temps, per la gent del país, els únics capaços de fer-ho eren els gegants, tenien la suficientment força i no entenien que allò era fruit dels elements meteorològics, doncs heus aquí l'explicació i heus aquí les llegendes. La més coneguda, sense cap mena de dubte, és la pedra de Pedralta, a Sant Feliu de Guíxols. Estem parlant d'una pedra ja considerable, de 8-10 metres. Segurament molts dels oients se'n recordaran que el 1996 aquesta pedra, degut a pluja, es va caure. Vull dir que estava en aquell equilibri gairebé al límit. Afortunadament, el 1999 va ser restituïda, no sense esforços, perquè, si no recordo malament, van haver de portar unes grues considerables, i van tenir la precaució de ficar-la un metro vint una mica més endins, perquè bueno, si estigués en equilibri, però amb un equilibri més ferm, més sostenible. Aquesta pedra també està relacionada amb, també amb llegendes de gegants. És el que diem, no? Hi ha la llegenda d'un gegant que posa aquella pedra al damunt de l'altra, no? I també hi ha una altra que explica que no, va ser un gegant que sentat mirant la plana Basarda, que tornem, justament és un poblat ibèric que hi ha justament al davant, sempre a vegades també es relaciona els gegants amb el món ibèric, doncs veient la plana Basarda es va quedar petrificat, i per això sembla que sigui un gegant sentat mirant justament la plana Basarda, o orientat justament a la plana Basarda, o orientat també justament amb el moviment solar, perquè si no recordo malament per allà surt el sol també, o sigui, la pedra està orientada a la sortida del sol. Mostra d'aquest testimoni el tenim si anem a Pedra Alta, veurem, donem la volta a la pedra i la mirem per la part de baix, diguem, per la part on hi ha la pendent de la muntanya, i mirem cap a dalt a la pedra, veurem que en allà el caprici de la natura hi ha format doncs una mena de buidatge, fet com una mena de buidatge amb l'aigua, ha buidat aquella part de la pedra i ha deixat la curiosa marca d'un peu, sembla un peu. Diu la llegenda que el gegant no és suficient amb les mans per enfilar aquella pedra al damunt, doncs va requerir la força del peu per acabar d'empènyer la pedra cap amunt. D'aquí l'explicació d'aquest petit accident en aquesta pedra que ha quedat marcat.
Clar, Gavi, en aquests casos, doncs, l'Església Catòlica sempre ha aprofitat el moment per posar cullerada i per mirar de donar una explicació divina a aquests fenòmens, i per això no és d'estranyar que en el seu moment també, damunt de la pedra de Pedra Alta, clac, i clavessin una creu.
Generalment, en aquests llocs on hi ha presència, bueno, aquestes llegendes que han perdurat, que són, tenen una arrel molt forta, relacionada amb bruixes, amb gegants, amb tots aquests elements, sempre l'Església no només ha clavat una creu, ha mirat de sacralitzar el lloc apropiant-se'n, sinó que en el cas de Pedra Alta fins i tot hi ha una petita capelleta. Això també va passar aquí a Palamós, al posar la capella de Nostra Senyora de Gràcia, o en molts altres llocs de l'Empordà, on hi havia dòlmens, i justament al costat de dòlmens hi ha hagut capelles. No només això, sinó que en llocs on hi havia dòlmens fins i tot van acabar destruint el dòlmen per construir una capella al damunt, o el lloc que ocupava el dòlmen. D'aquí que a prop de menhirs, a prop de dòlmens, o a prop d'aquests elements màgics, o zones ancestralment màgiques, sempre s'hagi buscat o s'hagi pretès sacralitzar el lloc, no? Una manera de depurar i de netejar males influències del passat.
Els gegants que en el passat i a través de les llegendes doncs movien grans roques, ara es dediquen, no sé, bàsicament a jugar a bàsquet, m'imagino.
Sí, suposo que sí. Els més grans, sí.
Gavi Martín, gràcies. Que vagi molt bé. Fins la setmana entrant.
No, gràcies.
Thank you.